La Llanterna Màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 232 des dels nostres inicis i sisena d'aquesta setena temporada. Si tens ganes de desconnectar i relaxar-te escoltant bandes sonores, aquest és el teu programa. Les millors pel·lícules de guerra de la història del cinema ens han mostrat els horrors dels conflictes armats i el drama humà darrere les trinxeres, i ho han fet de formes diverses i innovadores, des de les més poètiques a les més crues, d'Orient a Occident, del Vietnam a l'Iraq, del Japó a la Unió Soviètica, de les millors pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial fins als relats patris sobre la Guerra Civil Espanyola. Totes elles representen el millor del gènere bèl·lic, però de la mateixa forma que us comentàvem la setmana anterior, estem segurs que encara ens falten moltes més. Però el que sí sabem segur és que les que hi són per mèrits propis. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la introducció, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
I comencem parlant-vos d'una pel·lícula nominada a 7 categories a la 26a edició dels Premis de l'Acadèmia, celebrada el 25 de març de 1954, El motín del Caine. La pel·lícula, dirigida per Edward Dimitrich, és una excel·lent i emocionant adaptació de l'obra de Herman Wouk, que va ser guardonada amb el Premi Pulitzer. La producció ens situa a la Segona Guerra Mundial. Dos oficials de marina, interpretats per Van Johnson i Robert Francis, es revolten contra el capità Quick, el que dona vida a Humphrey Bogart. El capità, que s'havia fet poc abans amb els comandaments del navili, havia introduït una sèrie de canvis en què els seus oficials no hi estaven d'acord. Les mesures de Quick, víctima d'un sentit exagerat del deure, comencen a incomodar la tripulació. Totes aquestes circumstàncies provoquen que la situació es torni cada vegada més tensa i perillosa a bord del Caine. Pateixen una forta tempesta i és llavors quan els dos oficials aprofiten per destituir a Quick, que havia perdut el control del vaixell. Després d'un tribunal militar, el capità acusarà els seus homes de traïció.
Thank you.
Clint Eastwood ha guanyat a pols la seva imatge de tipus dur amb infinitat de títols, tot i que entre els seus personatges més recordats en aquest sentit són l'home sense nom, de la trilogia del dòlar, i Harry Callahan, de la sèrie de pel·lícules Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito i La Lista Negra. A aquesta llista se li podrien afegir una infinitat de personatges, però molt amunt d'aquesta llista hauria d'estar el sergent d'artilleria Tom Highway del Sargento de Hierro. Highway, veterà de les guerres de Vietnam i Corea, torna als Estats Units per portar a terme una missió gens fàcil, instruir un grup de principiants desmotivats i indisciplinats per convertir-los en uns autèntics marins. Pel·lícula estatunidenca de 1986, dirigida, produïda i protagonitzada per Clint Eastwood. El Sargento de Hierro va tenir una gran acollida per part del públic, aconseguint recaptar més de 120 milions de dòlars quan el seu pressupost no havia superat els 15. Malgrat això, Eastwood s'ho va prendre en calma i no va tornar a estrenar una pel·lícula fins 1988, any en què es va posar al darrere de les càmeres per rodar Bird.
The lights in the harbor don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. Yeah, the sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Whoa, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why? Of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms once more. Oh, come to my rescue, come here to me, take me and keep me away from the sea, this sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak,
sea of heartbreak,
yeah, sea of heartbreak,
sea of heartbreak.
Patton va ser la gran triomfadora de la cerimònia de lliurament de premis Oscar de 1970, on va guanyar, entre altres, en les categories de millor actor, que va rebutjar el propi George C. Scott, millor pel·lícula, direcció i guió original, escrit per Francis Ford Coppola. Es tracta de la biografia filmada del general Patton, el que George Scott va saber interpretar amb tanta convicció que es va convertir en un dels papers més lloats de la seva carrera. De fet, uns anys després, Scott va tornar a interpretar el general Patton en un film per a televisió titulat Los últimos días de Patton, que va passar sense cap pena ni glòria. Aquesta pel·lícula va suposar la consagració de Francis Ford Coppola com a guionista i va propiciar el seu salt a la direcció. La banda sonora de Patton, aclamada per la crítica, va ser composta i dirigida per Jerry Goldsmith. La música de la pel·lícula li va valdre al compositor una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor banda sonora original.
Thank you. La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell.
El que ningú pot negar a Steven Spielberg és la seva capacitat de treball i el seu interès per projectes que no portin alguna cosa nova a una filmografia densa i dilatada. El color púrpura va ser la seva primera pel·lícula de prestigi pels nord-americans i d'autor per una mentalitat europea. Posant aquests qualificatius de prestigi i d'autor entre cometes. No obstant això, no va aconseguir cap reconeixement per part de l'acadèmia i, al igual que Martin Scorsese, aquest era un dels seus somnis. Des de ben petit, Spielberg estava obsessionat amb els petits avions caça de guerra, concretament amb els de la Segona Guerra Mundial, i és per això que incorpora aquest element en algunes de les seves pel·lícules. La primera d'elles, La fallida, 1941, i posteriorment a aquesta, L'estranya, irregular i estones bonica, El imperio del sol, que a dia d'avui segueix sent considerada una de les pel·lícules que formen part del ram de les fallides del seu director. Adaptant la novel·la de J.G. Ballard, el director s'acosta per primera vegada, amb un estil ambiciós i seriós, a una tragèdia de proporcions globals, personalitzant-lo en la figura d'un xaval privilegiat que de sobte es veurà completament sol en un entorn absolutament hostil, al qual s'haurà d'adaptar o morir. Los Cañones de Navarone és una pel·lícula dirigida per J. Lee Thompson l'any 1961 i protagonitzada per Gregory Peck, David Niven i Anthony Quinn. La cinta està basada en la novel·la homònima de 1957 d'Alistair MacLean, que després d'haver estat un èxit de vendes va entusiasmar a Mike Frankovich, cap de Columbia Pictures, que es va afanyar a comprar els drets de la novel·la. Cal Foreman va encarregar-se d'adaptar l'obra per a la gran pantalla. Los Cañones de Navarone es va estrenar l'any 1961, quan Hollywood explotava més que mai el filó de les pel·lícules bèl·liques de gran pressupost com El puente del río Kwai, La gran evasión o El día más largo. La cinta va obtenir 7 candidatures als Oscar, inclosa la de millor pel·lícula, encara que només en guanyés un, en la categoria de millors efectes especials. També va rebre 3 nominacions als Globus d'Or, enduent-se les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica i millor banda sonora per la inspirada partitura de Dmitri Tionkin, un dels punts forts del film. Vals com Basir és una pel·lícula d'animació documental dirigida i escrita per Ari Folman, estrenada el 5 de juny de 2008 a Israel. Aquest mateix any va guanyar el Globus d'Or a millor pel·lícula de parla no anglesa i el César a la millor pel·lícula estrangera, entre altres premis. També va ser nominada a l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa i al BAFTA a millor pel·lícula d'animació. La cinta, que va trigar 4 anys en realitzar-se, versa sobre la matança de milers de refugiats palestins residents als camps de refugiats de Sabra i Shatila, al Beirut Oest, durant la guerra del Líban de 1982. Ari Folman està una nit en un bar amb un amic el que li explica un malson que l'assalta cíclicament, on el persegueix una canilla de 25 gossos rabiosos. Tots dos s'ho relacionen amb l'època en què eren a l'exèrcit israelià, a principis dels anys 80, a la guerra contra el Líban. Curiosament, Folman detecta que ha oblidat la major part de la seva experiència bèl·lica, com si s'hagués activat un mecanisme de bloqueig dels records, de manera que parla amb diferents persones amb qui va compartir els esdeveniments d'aquella època.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
Dins de l'apassionant filmografia de Robert Aldrich, un gran director de cine no tan recordat com altres talents de l'època, trobem a la que possiblement fos el gran èxit de la seva carrera, la ineludible 12 del Patíbulo. Entre altres coses, la impressionant recaptació taquilla li va permetre a Aldrich viure uns anys de bonança econòmica i crear el seu propi estudi, tot i que una sèrie de problemes econòmics el van obligar a vendre'l l'any 1973. 12 del Patíbulo és un clàssic per antonomàcia del cine bèl·lic. La idea d'un oficial aliat problemàtic entrenant uns homes més problemàtics encara està perfectament desenvolupada. Resulta magnífic el repartiment d'homes durs i queda pel record la lliçó apresa de memòria sobre els passos que han de seguir per assaltar la caserna nazi, un decorat que es va construir expressament per al film. Destaca, entre el nodrit repartiment, la poderosa presència de Lee Marvin. La pel·lícula va rebre 4 nominacions als Premis de l'Acadèmia, guanyant l'estatueta als millors efectes de so i una nominació al Globus d'Or en la categoria de millor acte secundari per John Cassavetes.
Thank you.
La guerra s'ha explicat des de totes les perspectives possibles i, tot i això, el gènere bèl·lic no ha parat d'oferir obres significatives que han permès una evolució constant a través de les diferents visions dels directors que l'han abordat. A 1917, Sam Mendes fa un pas més enllà a l'hora d'introduir l'espectador al camp de batalla, proposant una experiència immersiva, una presa única. La gran gesta sobre la qual es sustenta 1917 és, sens dubte, la complexitat que suposa rodar tota l'acció a través d'un tòric únic pla seqüència que segueix els personatges. I diem tòric perquè tot indica que s'ha fet una mica de trampa. Hi ha un parell de moments que permeten haver tallat la seqüència, sobretot en l'esvaïment d'un dels soldats, però l'espectador té la sensació que està veient una cinta rodada destrabada. En temps real, acompanyem dos soldats, George MacKay i Dean Charles Chapman, en una perillosa missió. En una cursa contrarrellotge hauran de travessar el territori enemic per lliurar un missatge que evitarà un mortífer atac contra centenars de soldats, entre ells el propi germà d'un d'ells. 1917 va rebre nombrosos elogis, incloses 10 nominacions a la 92a edició dels Premis de l'Acadèmia, amb 3 victòries, per millor fotografia, efectes visuals i mescla de so.
Thank you.
Un veterà de la Segona Guerra Mundial visita amb la família el cementiri de la platja d'Omaha, quan els records s'apleguen a la seva memòria. Els successos d'aquell ja llunyà 6 de juny de 1944, quan es va produir el desembarcament de Normandia, on 170.000 soldats començaven l'alliberació d'Europa del jou nazi. A un grup de soldats americans se'ls encomana una perillosa missió. Els homes de la patrulla del capità John Miller han d'arriscar les seves vides per trobar el soldat Ryan. James Ryan ha perdut 3 germans en combat i l'alt comandament americà vol retornar-lo amb vida a la seva mare. L'única cosa que se sap del soldat Ryan és que es va llançar amb el seu esquadró de paracaigudistes darrere de les línies enemigues. L'elenc d'actors és magnífic, encapçalat per Tom Hanks. Tots van rebre una estricta instrucció militar per fer més creïbles les seves caracteritzacions. Fins i tot va haver un conat de motí per la duresa de l'entrenament. Però el resultat va valer la pena, i salvar el soldado Ryan va ser reconeguda en 5 merescuts Òscar: millor director, fotografia, muntatge, so i efectes sonors.
Thank you.
tres amics, amants de la caça i que treballen com a obrers en una acereria de Pennsilvània, passen junts les últimes hores abans d'acomiadar-se per incorporar-se com a voluntaris a la guerra de Vietnam, un conflicte bèl·lic que canviarà la vida de tots tres per sempre. Allà són capturats pel Vietcong i pateixen tot tipus de vexacions i tortures. Quan un d'ells torna als Estats Units, s'assabenta que un altre d'ells li han amputat les cames i el tercer segueix en conflicte, però amb greus trastorns mentals. Aquesta és la trama de El Cazador, metratge dirigit per Michael Cimino i protagonitzat per Robert De Niro, Christopher Walken i Meryl Streep. El film va rebre 5 Oscars, entre ells el de millor pel·lícula i director. Christopher Walken es va endur una estatueta a millor actor de repartiment. I acabem el programa d'avui amb un d'aquests films que amb el pas dels anys va adquirint l'anell de clàssic, i no només pel seu contingut antibel·licista. La jaqueta metàl·lica proposa una doble ració d'antimilitarisme i antibel·licisme. Dividida en dues parts, la primera retrata el duríssim entrenament dels reclutes, una escola infernal on es redueix la voluntat individual a la seva mínima expressió. La segona part, més convencional, però igual de demolidora, es mostra la lluita al camp de batalla durant la guerra de Vietnam. Kubrick torna a proposar una altra visió descoratjadora, implacable i singular del seu talent i de la seva visió de l'ésser humà per mostrar un ferotge legat contra l'alienació de l'home com a soldat i l'absurditat de la guerra, un film magistral despertador de consciències. Marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.